Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20 minuts, al vell mig de la setmana, dimecres, avui, 23 de gener del 2019, i hores d'ara, amb 6 graus a la ciutat de Lleida, una ciutat que doncs, aquest matí ens plovia, i que això era neu a la part nord de la província de Lleida. Ara en parlarem perquè, doncs, com passa cada any, perquè això és cíclic, doncs problemes a les carreteres, però ara en parlarem. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica, veiem si això ja s'ha acabat o segueix. També l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui estarà amb nosaltres Jordi Viladric, que és responsable de relacions externes de Coca-Cola a Lleida, i ens visitarà perquè demà és el patró dels periodistes i des de Coca-Cola doncs, el que fan és... doncs estretar els llaços que ens uneixen. Ja veureu per què ho dic. I a més, busqueu a les xarxes socials que pensarem una foto. També parlarem de... bueno, escoltarem l'entrevista Cosmopolita del Cosme García i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, doncs la Nacional 240 amb propostes d'oci de cara al cap de setmana. I a dos quarts de dues parlem de noves tecnologies a l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Però abans de tot això... previsió meteorològica, a hores d'ara amb 6 graus a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui el protagonista és aquesta neu. Nevades que encara poden ser intenses, fortes al Pirineu. Esperem recollir gruixos de neu d'un pam al Pirineu, 20 centímetres, amb avisos taronges i avisos vermells tot el dia a la Vall d'Aran per neu de fins a 40 centímetres de gruix. A més, hi bufa molt de vent al Pirineu, sobretot avui en cotes altes, amb ràfegues de més de 100 km per hora. I atenció, perquè s'hi han activat avisos per allaus a la Vall d'Aran, per tant, molta precaució en aquesta zona. A la resta també bufa vent, però no tant, i avui tornen a pujar les temperatures, excepte al Pirineu, on quedaran més retallades. La màxima marcarà 12 graus a Lleida, 11 a Balaguer, a Tàrrega 8 graus, a la Seu d'Urgell 6 i a Diella 2. Demà dijous, el Pirineu continuarà molt ennuvolat, també amb neu ja a qualsevol cota, més probablement a la Vall d'Aran al matí, on esperem gruixos de 10 centímetres més, s'hi van acumulant, al Pirineu 5 centímetres més, i a la resta només trobarem alguns intervals de núvols al matí i després lluirà el sol. Les temperatures baixaran amb glaçades localment fortes al Pirineu aquesta nit, on arribarem a 6 graus sota 0 en general. A la Seu d'Urgell arribarem a 8 graus negatius, a Viella 6 sota 0, com diem, a Tàrrega 2 graus negatius, a Balaguer mínimes d'un grau sota 0 i a Lleida 2. El vent bufarà de nord-oest, encara amb ràfegues molt fortes, en general d'uns 70 km per hora, però al Pirineu i la Vall d'Aran encara arribarem al 100, amb avisos taronges tot el dia.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs hores d'ara tenim perill fort d'allaus a l'Aran i al nord del Pallars Sobirà i en alerta el pla Bencat. A més, el gruix de neu supera els 10 centímetres en diverses capitals de comarca del Pirineu i això fa que s'elevin a les 11 del matí a 23 les carreteres afectades per la neu i el gel, principalment a les comarques de Lleida. La C-28 està tancada al port de la Bonaigua i hi ha restriccions per a camions a la C-16 entre Guardiola de Berguedà i Riu de Cerdanya. Però vaja, que hi ha molts trams de la Nacional 260 i de la Nacional 230, per dir les principals, i sobretot les secundàries, la Nacional 141, la C-28, la C-13, la C-26, la C-142, la C-563, etcètera, etcètera. També a la Vall de Boí, la L-500, L-501, L-504, L-510, que estan afectades per la neu i que requereixen l'ús de cadenes. Ens n'hem deixat, dic, fins a 23 carreteres, la majoria al nord de la província de Lleida. Per tant, ull, si surts avui a la carretera, com sempre s'ha de tenir, però avui encara més, Canviem de tema, obrim la plana judicial. Tercer dia del judici d'aquest doble crim d'Aspa. Els neuròlegs descarten epilèpsia en l'acusat i diuen que durant una absència no es pot disparar un arma. Consideren increïble el diagnòstic i asseguren que les desconnexions duren només segons i que quan hi ha una desconnexió el pacient està aturat. no fa accions, per tant, és impossible que hagués pogut disparar no només un, sinó fins a tres trets. L'alcalde d'Alcarràs es nega a declarar davant del jutge que l'investiga per col·laborar amb el referèndum de l'1 d'octubre. Unes 150 persones s'han concentrat davant dels jutjats de Lleida per donar suport a Miquel Serra. I a la ciutat de Lleida, una única empresa opta a reobrir el mercat del Pla. La paeria analitza si l'oferta de Flat Market compleix les condicions. Seria un espai de comerç i mercat gastronòmic. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Supera els teus límits. Uneix-te als grans i viu intensament amb la nova gamma SUV de Hyundai. Pots fer-ho amb la tecnologia, seguretat i el disseny del nou Tucson. Amb una allau de connectivitat, caràcter urbà i estil amb el Kona, o amb la sofisticació, luxe i l'espai del nou Santa Fe. Nova gamma SUV de Hyundai. Tu el tries. Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Doncs decepció, i ho dic entre cometes, eh? Ho dic entre cometes de veritat. Eh? Decepció amb el Lleida llista perquè ha començat la segona volta igual que va acabar la primera i a més per un resultat calcat i fora de casa amb una derrota 3-1. Si fa 10 dies es perdia davant del Vendrell, ahir va ser davant del Sant Cugat 3-1, primer partit de la segona volta i dic decepció entre cometes perquè el Lleida llista ens està oferint unes alegries que evidentment no correspon parlar de decepció, però escolta, ens han mal acostumat i per tant quan hi ha dues derrotes consecutives parlem de que aps, això és com una petita decepció. Per cert, parlant d'esports i en el pla econòmic, el Lleida Esportiu rebrà fins a 35.000 euros degut al nou traspàs del exjugador lleidatà Jesús Imaz.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que ja està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I amb la Mari Carmen, ja sabeu, fem memòria, recordem tal dia com avui de fa 25 anys, per tant, ens n'anem cap a un 23 de gener de l'any 1994.
Pues ahir parlàvem precisament de voladures, d'explosions sí, controlades, acollegats. Bé, doncs aquesta carretera es va tallar el trànsit degut també, a més d'un despreniment de terres. I es podria obrir de nou la propera setmana. Clar, llavors se veia el transport públic que es veia afectat.
Clar.
L'Alzina va posar a disposició dels usuaris vehicles tot terreny per poder doncs, salvar aquest obstacle.
Imagina't.
S'havia de volar dos vegades la muntanya i també, per tant, es va habilitar un pas amb aquests vehicles tot terreny. Hi va haver problemàtica, però després ara tenim els túnels, que allò és una meravella, que no hi ha que passar per aquell estretó de Collegats.
Sí, sí, sí.
Bé, això ja fa 25 anys. El curs 93-94, la carrera més sol·licitada a la universitat era la d'enginyeria. La Fundació Oró va realitzar una enquesta entre els alumnes i els estudiants també demanaven la implantació de químiques aquí a Lleida. El president Pujol volia dur a Balaguer la primera paperera a Alemanya. La Generalitat va oferir els terrenys a una empresa d'aquell país, una empresa puntera a Europa, que en aquells moments donava feina a uns 12.000 treballadors i que facturava anualment uns 300.000 milions de pessetes. 4.000 marcs alemans en aquells moments. I el govern també va aprovar d'abaratir la renegociació d'hipoteques. 2 milions de famílies es podien beneficiar de la nova normativa. També es van crear crèdits per millorar les estructures agràries. El president Pujol va desdramatitzar la vaga convocada pel dia 27 de gener i va instar el govern a no cedir com ho va fer l'any 1988. El president va eludir la valoració política del 27 de gener i va apel·lar a l'actual majoria parlamentària. Va dir, paraules del president: els que vulguin, que facin vaga, i els que no, que treballin. El govern no s'ha despuntat, com ho va fer el 14 de l'any 1988, de desembre. O sigui, aquest any no es va mullar com el 14 de desembre de l'any 1988. L'empresari que va provocar la guerra del pa, hi havia un empresari que volia...
Havia una guerra del pa fa 25
sí,
anys?
Volia...
Va haver una guerra del pa fa un parell
sí,
d'anys també,
sí, sí.
Eh?
Va obrir 10 locals a Lleida i volia donar el pa molt més barat que els forners de Lleida. I Antoni Trullén, que es deia aquest senyor, va ser el primer antecedent del conflicte entre els forners de Lleida i aquesta guerra del pa. O sigui, el volguer, que aquest senyor volia donar més barat el pa. Volia solucionar els preus del pa a Lleida, però els forners de seguida ja van saltar veurem, anirem veient, perquè no ho recordo, com se va anar desenvolupant aquesta guerra del pa.
Molt bé. Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Anoche durante la cena comentábamos que todo el mundo tiene marcas de moda favoritas. Hombres, mujeres, hasta los niños, que se lo digan a mis hijos. Y al rato veo que en el Corte Inglés hay un 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda como Gant, Emporio Armani, Kipling, Clarks, Gap y muchas más. ¿Casualidad? No. Son las segundas rebajas del Corte Inglés y ya están aquí. Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I n'hem parlat ja avui al principi del programa, de fet ja ho hem avançat. Ja sabeu que jo no recordo mai els sants, el santoral. Sí que de tant en quant tens a l'any marcats uns dies, però avui ja ho preparem. Ja preparem perquè demà és a Sant Francesc de Sales, que és patró dels periodistes, i, home, nosaltres des d'allà, a la redacció de la ràdio de Cope Lleida, doncs tenim un regalet, tenim un regalet que ara us explico, perquè si no... Ara us explico. Mira, avui està amb nosaltres el Jordi Viladric. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Com
Jordi,
va
ets responsable de relacions externes de Coca-Cola European Partners a Lleida.
Sí, efectivament. Ja sí,
el capo coses. De Coca-Cola a Lleida.
No tant com això, no. No. És les relacions públiques, que d'alguna manera és el que té les relacions amb les entitats i amb ajuntaments, amb els mitjans de comunicació, és més o menys això, la meva tasca, que és molt gratificant, la veritat és que està molt bé.
Jordi, podíem haver-te convidat qualsevol dia de l'any, però entre el que he dit jo al principi de que demà és el patró dels periodistes, Sant Francesc de Sales, i que avui estàs aquí i que ja he avançat, que parlem d'algo relacionat amb demà, ara un pot dir, a veure, periodistes, Coca-Cola, a veure, no ho entenc.
Bé, dintre de lo que és la nostra companyia hi ha la tradició de celebrar amb els mitjans de comunicació, anar a veure'ls a les seves redaccions i oferir-los com no una Coca-Cola per compartir-la amb ells i celebrar aquest dia.
He de dir que nosaltres no ens han ofert una Coca-Cola, sinó que ens han ofert una nevera molt maca. Ara pensarem una foto a les xarxes socials, és molt maca, per cert, aquesta nevera.
Sí, són molt boniques.
Jo crec que no sé si teniu peticions de gent a nivell particular per dir, escolta, posa-li preu, que jo me l'enduc.
Sí.
És una nevera mida cub, per entendre'ns, amb el logotip a la porta, il·luminat, i a dins ja amb zones per ordenar els botellins. Doncs durant aquesta setmana nosaltres gaudirem d'aquesta nevera aquí a la redacció amb productes de Coca-Cola, que van des de la Coca-Cola clàssica, les seves variants, les de taronja, les de llimonada, i després tot el tema de sucs i més, que aquí no
hi
han capigut.
Sí, algun producte d'innovació com l'Apple Teixer, que ha entret en guany, que està força bé. Bueno, clar, jo què t'he de dir, no? És un producte, és un suc de poma amb una petita bombolla així molt fina, i la veritat és que està tenint bastant d'èxit. Però bé, és això.
Escolta, què significa per vosaltres Sant Francesc de Sales?
Bé, és el compromís de treballar per amb aquesta relació que tenim amb els mitjans i amb els periodistes. I llavors aprofitar aquest dia per apropar-nos a les seves redaccions i entablir més de tu a tu aquesta relació de confiança.
Ens has dit al principi que vosaltres us agrada implicar-vos, per exemple, amb el nostre sector, però també amb el territori. I per implicar-se amb el territori teniu en marxa un parell de... uns quants, però avui parlarem de dos projectes concretament. Un d'ells és el Gira Mujeres, que aquest proper 29 de gener es presentarà a Balaguer. Explica'ns què és el projecte Gira Mujeres.
Mira, Gira Mujeres va sorgir d'una trobada que va tenir el senyor Mutarken, que era en aquell moment el president de Coca-Cola, però a nivell mundial, amb la senyora Michelle Bachelet, que era llavors la presidenta de Mujeres ONU. I van proposar d'empoderar 5 milions de dones abans del 2020. Llavors, d'aquí sorgeix el projecte que se'n diu 5x20, i és això. Des de llavors se va posar en marxa aquest projecte, que ha tingut bastant d'èxit a nivell mundial, i vam pensar de per què no portar-ho a nivell local i traslladar-ho aquí a Espanya. Llavors, d'aquí sorgeix el que és Gira Mujeres. que és un projecte de formació i mentoria per totes les dones arreu de la geografia, i que després de dues edicions considerem que ha tingut molt èxit, i per això en fem una tercera.
Parlaves d'aquest objectiu, que és claríssim, que és el tema d'empoderar les dones. Dos edicions ja fetes, què espereu d'aquesta tercera?
Bé, mira, en la segona edició ja en van participar 4.530 i 111 poblacions diferents, de les quals el 56% de les dones es trobaven en situació de desocupació. El 24% eren empresàries. Totes elles, d'alguna manera, buscaven el formar part de Gira Mujeres per diferents raons. Algunes buscaven feina, d'altres buscaven el portar a terme algun projecte que tenien en ment però que no sabien com fer-ho, d'altres que eren empresàries ja però que volien donar-li un tomb a l'empresa que havien creat, i bueno, pues va, ha fet que es tirés endavant amb aquesta formació que es fa primer presencialment i després online. Aquest any, amb la tercera edició, el que hem mirat és d'ampliar tot el que és els territoris i els trams d'edat. Ara van des dels 18 fins als 60, i bueno, la nostra intenció és seguir formant i ajudant-les a totes les dones que vulguin i que ho necessitin perquè el nostre objectiu és empoderar-les.
Escolta, quin missatge donaries a les dones que ens escolten, i sobretot com poden participar en aquesta iniciativa de Gira Mujeres?
Bueno, que s'inscriguin. O sigui, Gira Mujeres constitueix una oportunitat per desenvolupar el seu talent i la seva capacitat de treball. És el que et deia, es tracta en un principi es comença amb uns tallers que duren dos dies, 5 hores cada dia, en el qual unes expertes i mentores, en el nostre cas són les senyores de Fòrum Dona Activa, imparteixen unes sessions teòriques. Després passem a una segona fase, que és una formació online per desenvolupar la idea, i finalment la fase final, on els millors projectes són seleccionats per rebre mentoria durant 6 mesos, ajudant-les a posar en marxa aquest projecte. Per inscriure's cal entrar a la pàgina web preinscripcion.giramujeres.com.
Bueno, és fàcil, eh?
Sí, sí.
Preinscripcion.giramujeres.com. Així, eh? Tal qual, tot sí, junt sí, i amb els punts sí, que toque, eh? Sí, preinscripcion.giramujeres.com.
Sí, sí. I llavors omplir la informació que es demana. I, o sigui, que endavant, que s'animin a tirar endavant les seves idees de negoci, que nosaltres intentarem fer-les possibles.
Jordi, a part del Gira Mujeres, també existeix el Gira Jóvenes.
Sí, sí.
Que suposo que té una filosofia similar.
Sí, 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 sí. O sigui, són joves que estan en risc d'exclusió i que pues, per el que intentem és impulsar el seu desenvolupament personal i professional, donant-les oportunitats. Des del 2012, més de 3.000 joves han participat en aquest projecte. Un 73% han tornat a estudiar i un 27% han trobat feina. Per tant, considerem que és un bon projecte també.
A part d'aquestes dues activitats, ja que tenim aquí i ja que parlàvem d'aquest arrelament al territori, vosaltres també esteu vinculats amb diverses institucions, per exemple l'Ajuntament de Lleida.
Sí, sí. Recentment, bueno, l'any passat vam signar amb Fundació Lleida 21, que pertany o que forma part de, és un institut que forma part de l'Ajuntament de Lleida, per fomentar la sostenibilitat del territori lleidatà. D'aquesta manera participem en diferents activitats medioambientals promogudes per la Fundació Lleida 21, amb l'objectiu de conscienciar els ciutadans sobre la importància de cuidar el medi ambient i promoure la reutilització dels residus.
Quines activitats? Escolta, fes-me 5 cèntims.
Mira, per exemple, amb el Museu del Clima i la Ciència, concretament amb mostra de cinema ambiental i a la fresca, les activitats del programa Ecoactivitats amb propostes de natura i medi ambient, i amb una, si no m'equivoco, amb una planta d'arbres que està projectada per ara a la primavera. A banda d'aquest tipus de col·laboracions, després també, com no, aportem productes a diverses activitats de la pedalada popular de la mobilitat sostenible i diferents activitats que pugui fer, que pugui congregar gent per això.
Hem parlat al principi d'aquestes activitats del Gira Mujeres, del Gira Jóvenes, però vosaltres ja fa un temps que entre d'altres, ho regiu per una estratègia que heu anomenat com Avanzamos, des de Coca-Cola, que suposo que aquestes altres que ens has explicat ara de, vinculades al món de la sostenibilitat estan dins d'aquesta estratègia.
Sí, sí, Avanzamos és el projecte comú entre The Coca-Cola Company, que seria la propietària de les marques, i després de Coca-Cola European Partners, que és la embotelladora i comercialitzadora en el que és Europa Occidental. Llavors, recull el compromís de les dues companyies en matèria de sostenibilitat. És un dels pilars d'aquesta estratègia, són per exemple la reducció del sucre amb les begudes, oferir al client pues, begudes sense sucre o amb menys sucre o amb sense calories o amb menys calories. Bueno, tot i amb això pues, s'han anat reduint el sucre a les begudes en un 6,8% des del 2015. Després tots els envases nostres avui en dia són reciclables, i després tot lo que és també hi havia el compromís de que l'electricitat que es fes servir per lo que era la fabricació provingués de fonts renovables, i avui en dia ja és així també. I la companyia preveu que per lo que és la cadena de subministrament al 2020 el 100% dels ingredients agrícoles i de matèries primeres provinguin de recursos sostenibles també. Considerem que en un any i poc de que està en marxa Avanzamos, pues que són uns bons resultats.
Home, la veritat és que fomentar aquests valors i no posar-los en pràctica, doncs clar, seria com un problema, però vosaltres sou els primers que ho heu posat en pràctica i després doncs ho exporteu col·laborant amb el territori. Molt bé, doncs avui hem estat amb el Jordi Viladric. Jo suposo que més d'una persona que ens està escoltant deu estar pensant, ara el deixarà marxar sense fer-li la gran pregunta. No, jo li faré la gran pregunta, Jordi. Escolta, ara que no ens escolta ningú, podem desvetllar ja la fórmula secreta de la Coca-Cola o l'ingredient secret, o això no us arriba tampoc?
No, ho sento molt, però és una informació de la que no disposo, com comprendràs.
Bueno, això és una... és broma, però evidentment la beguda de Coca-Cola genuïna sempre ha estat envoltada amb aquest...
Sí, amb aquest
misteri. I de fet, avui en dia, en ple segle XXI, em consta que encara és el nucli de preparació es fa en molt pocs llocs.
Sí, el xarop a nosaltres, si no va errat, arriba des d'Irlanda. O sigui, tots els bidons del producte arriba a Irlanda i llavors després se distribueix a les diferents fàbriques del territori europeu.
És curiós això, com el que va néixer com un tònic per la salut ha anat evolucionant i ha creat doncs tot el que ha creat. Doncs hem estat avui amb el Jordi Viladric, responsable de relacions externes de Coca-Cola European Partners a Lleida, i escolta, gràcies per acompanyar-nos, gràcies per aquesta nevera, i et dic que ara ens farem aquesta foto amb una Coca-Cola a la mà, i escolta, enhorabona, perquè jo el tema aquest de la part de Avanzamos no la coneixia amb la seva extensió, i em sembla una línia estratègica força acertada tenint en compte que estem en ple segle XXI i que sí o sí hem d'acabar morint amb aquestes pràctiques, és a dir, o som sostenibles o ens quedarem sense casa, quan dic sense casa, sense planeta per poder desenvolupar res.
Sí, és que és una de les principals raons per les quals s'ha tirat endavant aquest projecte. Considerem de que és veritat que nosaltres produïm plàstic, o sigui, envasos de plàstic, i llavors el que considerem de que aquest plàstic ha de retornar i s'ha de reutilitzar. O sigui, el que no podem fer és estar contínuament generant, i la millor manera és aquesta, és reciclar-lo.
Jordi, gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat i per estar amb vosaltres novament. Ha sigut un plaer.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I com tots els dimecres, camí cap a la una, abans de la finestra del Joan Bellmunt, tenim l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, què tal? Com va?
Molt bé, estem a la meitat de la setmana, ja estem a la meitat del mes, ja ha passat la meitat del mes de gener.
Bueno, l'altre dia vas tenir una entrevista de prestigi i avui t'he buscat una encara de més prestigi.
Ah, sí?
Sí, sí. Pues tu veus televisió o no?
Jo veig televisió, sí. No massa, la veritat. Fa 2 o 3 anys que vaig deixar de veure-la.
Avui parlaré d'una televisió que està de moda, però deia que a Lleida tenim onades de 6 metres d'alçada.
Bueno, això m'ha arribat allò del WhatsApp, però no, la tele convencional no la veig, la vaig deixar de veure, no?
Bueno, pues ell és un col·laborador d'un programa que tu coneixes, que es diu El gato a l'agua, Más vale prevenir que curar, El rojo vivo... És lleidatà, és el Pepe, molts li diuen el Pipo, altres li diuen el José Luis Roig, que així és el seu cognom, i el segon, per part de mare, Torres. Ell és lleidatà de Soc Arrel, però que fa molt temps que està fora. És un periodista de gran prestigi i, a més, han de dir bueno, pues que va ser pues, persona molt vinculada a diaris i a revistes, sobretot a la vida social i política. També la revista que més prestigi poder li haurà donat és la revista Tiempo. I també han de dir que bueno, ha estat corresponsal a New York.
Caram, o sigui, Cosme, quina entrevista tens avui, ja?
Bueno, és que els lleidatans estan a tot arreu. És, bueno, a dir,
és veritat, no, això m'agrada, a més.
Sí, doncs pues, saluda-ho.
Pepe, què tal?
Bona tarda.
Home, hem de treure pit, de gent de Lleida i de coses de Lleida. Si no ho fem nosaltres, no ens ho fa ningú.
Sí, la veritat és que la gent de Lleida, encara que no fem ciroll, però estem allí intentant estar als llocs importants sempre que podem, vamos, sempre que ens deixen.
A més que no he dit una cosa, Ricard. Aquest senyor és el que va fer el llibre de l'Anna Botella.
Ah.
O sigui, cuidado, que no és qualsevol cosa, que després va haver de tot.
Ja fa uns anys, això. Això estem parlant del segle passat, ja.
No, estem parlant, si no recordo malament...
És que el temps passa volant, el temps.
Pot ser que va ser el 96, això?
Pues el segle passat.
Exacte.
El segle passat. Anem a parlar una mica... Anem a parlar una mica de tu. On vas néixer, d'aquí de Lleida?
No, Lleida, pues Lleida capital, he viscut sempre, o vaig viure sempre a l'Enric Granados, més o menys, que,
yeah.
Des que tinc memòria, vull dir. Els pares no, els pares, el pare era del Vall d'Aran, que va a mort, i la mare, que encara viu, va néixer a Balaguer, bueno, a la Ràpita, al costat de Balaguer.
Sí.
Però vamos, jo soc de Lleida.
Y un lleidatá dice, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como ese?
Pues es la vida, el destino, la vida que et porta de un lloc a l'altre. D'entrada no triem ni néixer, no? Vull dir que llavors, una vegada estàs en aquest món, ja la vida et porta d'un lloc a l'altre. Vull dir que ja quasi bé a vegades no triem moltes coses. És veritat que prens decisions. Jo vaig estudiar a Barcelona, periodisme, i vaig estar allà començant, vaig col·laborar en emissores de ràdio, diaris i a la revista Tiempo. I llavors, a partir d'allí, bueno, em van dir si volia anar a Madrid. Això era l'any 87-89. I vaig dir, bueno, doncs anem a Madrid a veure què passa. No tenia cap compromís especial a Barcelona, diguéssim, sentimental, bàsicament, que a vegades és els que més et frenen. I llavors vaig anar a Madrid per provar una mica i des de llavors, doncs, continuo a Madrid.
I també un tema important, la Gaceta dels Negocios, déu-n'hi-do.
Sí, això va ser després d'uns temps, vaig ser director adjunt a la Gaceta dels Negocios, que és un diari, bueno, que ara ja s'ha transformat.
Sí, sí, sí.
Ja ha canviat bastant, i bueno, quan vaig estar jo de director adjunt, era un diari més aviat econòmic i polític, no?
Sí, sí, sí.
Va ser una etapa interessant. El que passa és que va ser l'etapa també interessant, però també l'etapa de la crisi econòmica que se van portar per davant a pues, molts mitjans, no? I bueno, un d'ells va ser aquest.
Tu que has conegut, bueno, quan tu estaves a Lleida només havia dos diaris, havia La Mañana i el Diario de Lérida. Ara en tenim tres, ara tenim el Segre també, en català i castellà. Però parlar una mica de tu, eres entremaliat de petit, tu?
Si era com, perdona?
Entremaliat, que diuen ara, si eres aquells, bueno... que no feies gaire bondat a casa.
La generació, diguéssim, de la meva època, crec que érem una mica rebels, però tampoc sabíem on teníem els límits. Vull dir, podíem fer alguna bogeria, però no érem gent complicada. No? Vull dir, també és cert que a la nostra època teníem clar certes coses, per exemple, que el futur... Teníem una idea clara de lo que podia ser el futur, de que si treballaves, esforçaves i tal, tenies un futur, no? Avui en dia, els joves d'avui en dia, jo crec que ho tenen més complicat, no? Perquè el futur ja... Com deia el Paul Valéry, el futuro ya no es lo que era, ¿no? Vull dir que el futur ara és molt obert, tan obert i tan canviant, que jo crec que els joves ho tenen bastant complicat. Però no era un cap boig, vull dir, no, en cap moment ho he fet.
I parlar una mica de les teues apetències, eres d'aquelles persones que anaves més al cinema, de discoteques, de reservats, de teatre?
Jo crec que tenia moments de tot. Cinema sí, bastant, discoteques també, de tant en quant. També et dic, amb el temps que vaig estar visquent a Lleida, també...
Que anaves al Xupete, o anaves al Bus Club, o on anaves?
Sí, bueno, fins i tot, sí, aquests em sonen i no sé...
O a l'Antorxa, o als Huracans.
Els Huracans, o... Havia un Praxis,
per el ser... Praxis, el Praxis, sí, 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 sí. Praxis, molt bé, molt bé.
Praxis, molt bé. Tal. Sí, era una època... Però estem parlant d'uns temps que eren molt més tranquils que els d'ara. Vull dir, no em vull posar nostàlgic ni mentalitat de gent gran, de qualsevol temps passat fou millor. Yeah. Però, bueno, eren diferents. Vull dir, eren uns temps, jo crec que més tranquils, no? Ara hi ha una acceleració en tots els sentits, vull dir, bastant molt més complicada, no? Vull dir que, que la vida ara és més difícil de digerir.
Pepe Roig, jo sempre dic que estic fent una conferència que es diu Societats i Valors, que el que han perdut una mica són els valors, no? I l'estime per lo propi, no? Uh-huh. En aquest moment que és tan convuls, no? Políticament, socialment, econòmicament...
Sí, no, jo et falta raó. Jo crec que estem una mica desorientats, no? I sobretot, a més, els valors, els que ens falten són virtuts, no? Abans, la gent, jo últimament sempre dic que la gent abans preferia ser honrada a ser rica. I ara, qualsevol persona prefereix ser rica i tant se val d'on vingui el diner, no? Vull dir, abans els pares i els nostres antepassats, vull dir, tenien un sentit de la responsabilitat i de la dignitat i de l'honradès molt més forta, no?
Vull sí, ara... perquè hi ha gent que diu, perdona, hi ha gent que diu que va morir pels seus valors i per les seves conviccions, no? Deia?
El drac? No.
És un drac, sí, sí. I com es deia? Lo? No. Lo marraco.
Lo marraco, exacte.
Te'n recordes?
Sí, me'n recordo del marraco i fins i tot me'n recordo de l'època dels armats.
Sí, de la sang i dels dolors.
Exacte, de Setmana Santa. Hi havia un gran un personatge que era...
Capità Manalla.
Sí, i un altre...
El Pacheco. El Pacheco. El massatgista de la Unió Esportiva Lleida.
Exacte, m'ha de dir que sé que està relacionat amb el futbol, amb el Lleida, i el Pacheco, que a més tenia un bon ventre, vull dir, però ell anava molt estirat, vull dir, que anava sempre molt tieso, sí, vull dir, sí, tal, sí. I era tot un personatge.
Amb el seu mostatge, sí.
Exacte. I és, la veritat és que agraeixo l'entrevista aquesta, la trucada vostra, perquè em fa recordar uns moments, doncs, bueno, nostàlgics i que sempre formen part de la vida d'un, que a vegades els tens allí una mica arraconats, i sempre que fins que no et truqui algú de la terra, de Lleida, doncs no els tornes a reviure, no?
I no parles amb l'E, amb l'E aquella de Lleida, que tan molesta amb alguns, no?
Sí. Que no, el problema meu és que després de tants anys a Madrid, doncs ja a vegades el català es perd, i ja no he tingut la normalització.
Ja voldríem molts parlar el teu català.
Gràcies. Vull dir, jo estic ben orgullós de poder parlar ben de ser català i de parlar el català i de representar Catalunya.
Acabem amb dos cosetes. Una, sí. T'agraden els caragols?
No m'agraden, m'encanten.
Tu saps que aquí hi ha una festa molt important, que és la Plet del Caragol, en tempos del José Luis González, del Manolo Calpe, del Xavi Pérez...
El González, que el vaig conèixer, un gran personatge també, que va ser, crec, el president de l'esportiu de Lleida, no? Crec,
va estar un temps, i a la cofradia dels vins, ja molts puestos.
Sí. I també... No tan sols m'agraden els caragols, que sempre que puc, a les èpoques, aquí a Madrid hi ha un restaurant, Casa Jorge,
sí.
I sempre que puc, els amics, que els agrada una mica els
caragols... I el Paradís temporada, també.
I el Paradís, també.
Sí, que són d'Anglesola. Sí?
Exacte.
Acabem.
I llavors, no, però només dic això, que sempre que puc porto els amics amb Jacques Argols i Calçotada.
Molt bé.
Perquè és la temporada...
Ara sí.
Ara
és. Per cert, saps que Lleida se demana que sigui patrimoni de la humanitat. Creus que amb la seva ovella i el seu turó, creus que ho aconseguirem?
jo crec que ho mereix, vull dir que és una qüestió de lluitar una mica i mereixem bastant més. Vull dir, Lleida és una ciutat que té molts encants i a vegades no hem rebut el reconeixement que realment, com dic, mereix, no? Vull dir, és qüestió de lluitar perquè el mèrit el tenim, no? Vull dir,
Pepe Roig, ara sí que no tinc més temps. Fes-me la pregunta més compromesa que tu creus que me pots fer a mi. Avui a fer-me l'inrevés, sí, a mi.
Uf!
Vinga, ràpid, vinga, bé, tu que estàs a tertúlies, és a tot arreu.
Ah, sí, però bueno, és que...
No siguis tan incisiu com el presentador del Gat a l'Agua, eh?
Estàvem parlant de nostàlgia i ara em fas posar en plan...
Vinga, ràpid, una pregunta.
Bueno, ràpid.
Compromesa, periodística, la que vulguis, lleidatana.
Bueno, sí, tenim eleccions dintre de pocs mesos.
Sí, al maig.
Al maig. Qui guanyarà?
Qui guanyarà? Això, qui guanyarà o qui traurà més vots? Que sí,
bueno, això
qui,
és una altra cosa.
Quan qui pactaran?
Està molt... Nota que ets bon periodista, que tal.
No t'ho podria dir, m'enganyaria a mi mateix, perquè cada mes, cada 15 dies, això pot canviar en aquest moment, no? O sigui, tot és canviable, no sabem què passarà. També al març podia haver eleccions espanyoles i possiblement no n'hi haurà. Però el que es fiquin ells d'acord, després de lo passat a Andalusia, el que està passant a Catalunya, penso que res es pot escriure. És a dir, que jo sé que molts, com Sigma 2 i altres empreses, han tingut ja de plegar perquè no en certen ni una.
Ja, això estic d'acord. Vull dir, les enquestes, vull dir, tots estem aquí com els periodistes, com si fos la voz de su amo, i sí, la veritat és que no acerten mai.
La única voz de su amo feia bons discos. Eh?
Exacte.
Moltíssimes gràcies per haver-me acompanyat a mi i als seguidors.
Gràcies a vosaltres. Envio una salutació a tots els que ens escolten, als amics i família que tinc a Lleida, i la veritat és que us agraeixo molt que us han recordat de mi. Vull dir que estic molt content de poder parlar amb vosaltres.
Salut i llarga vida, que diria un amic meu.
Igualment.
Gràcies. Adéu, José Luis. Adéu. Ja ho veu, Ricard, avui una entrevista d'alta altura amb un bon amic i un gran lleidatà. Fins aquí avui l'entrevista Cosmopolita. El meu correu és cosme@copelleida.com i el teu WhatsApp.
Gràcies, Cosme. Doncs ja ho saps, el 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Amb el Joan Bellmunt, ja sabeu, cada dia camí cap a la una, obrint la finestra dels records. Cap on ens du avui?
Mira, avui anirem a parlar d'un poble com és Sant Guim de la Plana, que va esdevenir un poble modèlic pel seu pessebre, amb el grup La Marinada, i que aquest any pues, tampoc ja no han pogut celebrar el pessebre per dificultats burocràtiques, etcètera, etcètera.
No per falta de ganes, eh?
No per falta de ganes. I el grup La Marinada, el meu homenatge des d'aquests micròfons, i el pessebre que durant tants anys ens va fer reviure aquestes tradicions. Cal dir que La Marinada, per nosaltres, gent de Ponent, és un vent que bufa de mar cap a terra. Quan es batia les eres, s'esperava per fer net. A les cases s'obrien balcons i finestres per tal de que la marinada les refresqués. I el grup La Marinada de Sant Guim de la Plana ha esdevingut, amb el temps, un veritable vent de neteja i de refrescament. De neteja d'egoismes i de refrescament en conservar les tradicions nostrades. Aquest col·lectiu va néixer l'any 1976. Es van proposar desenvolupar activitats de caire divers. El poble de Sant Guim de la Plana sempre ha estat força inquiet en activitats d'interès cultural. Primer van ser els pastorets, després altres representacions, fins a fer el pessebre vivent, que ha esdevingut la manifestació cultural que durant molts anys ha sigut la més important des d'aleshores fins als nostres dies. Han esdevingut diversos anys en què l'esforç i la il·lusió de tot aquest poble, superant tots els entrebancs, ho han fet possible. Han estat molts anys de realitats en què un poble d'un grapat petit d'habitants es va convertir en un estel, talment l'estel dels mags, que ha il·luminat la nostra terra sencera. Tot això ha esdevingut aquest petit poble de Sant Guim de la Plana, i tot això ho han aconseguit el grup La Marinada, que ha esdevingut exemple per tot el país. Jo els demanaria que continuessin sent fidels al seu nom i que bufessin, perquè cal bufar per netejar el blat de la palla, per refrescar i portar aires nous d'estima i de fidelitat a la cultura i al país. Vosaltres ho heu fet durant molts anys. Us necessitem. Sé que aquest any no he pogut celebrar el pessebre per dificultats i per problemes aliens a vosaltres, però vosaltres sou l'alè que el poble necessita. Gràcies, gent de la Marinada, i continueu a veure si podem recuperar el pessebre de Sant Guim de la Plana. I la dita d'avui ens diu: abriga't bé la pell si vols arribar a vell.
Gràcies, Joan.
Doncs apa, que arribem a la una, senyals horàries, a veure com està el món des dels serveis informatius de la cadena COPE i després Nacional 240.
És la una, mediodia, en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La policía antidisturbios ha tenido que intervenir ante los cortes de tráfico en Madrid a consecuencia de la huelga que mantienen los taxistas, que continúa a esta hora en las inmediaciones de los recintos feriales. Han vuelto a cortar durante unos minutos la M40 a la altura de IFEMA, pero parece que a esta hora ya se ha vuelto a restablecer el tráfico, la calma. En cualquier caso, vamos hasta ese lugar. Allí está Belén Ibáñez.
Hola Marta, pues sí, hace escasos 10 minutos se volvió a reabrir el tráfico en esta M40. Ha estado cortada pues casi 45 minutos. Hemos visto los antidisturbios cómo han disuelto la manifestación de taxistas que cortaban esta vía. Hemos vuelto a las puertas de Fitur, a las puertas de IFEMA, y una inmensa humareda de una fogata muy grande. Yo creo que estaban quemando neumáticos o algo así. Acaban de venir los bomberos para extinguir esa fogata, y por aquí mucha concentración, pero la verdad es que calma hasta ahora.
Desde la DGT están pidiendo que se evite, a no ser que sea estrictamente necesario, acercarse por precaución a la zona de los recintos feriales en la capital. Y de Madrid a Barcelona, porque no terminan los problemas con el sector del taxi. Acabamos de conocer que en la ciudad condal hay una fuerte división entre los taxistas, todo a cuenta del acuerdo alcanzado en la tarde de este martes, por el que se decidió que los usuarios de VTC en Barcelona tengan la obligación de solicitar el servicio con al menos una hora de antelación. ¿Qué está ocurriendo, Sergi Tor?
Tensión y división entre los taxistas reunidos aquí en la Plaza Cataluña. Ha llegado hasta tal punto que Tito Álvarez, megáfono en mano, ha presentado su dimisión.
Montáis vuestro comité y lleváis esto. Me quito del medio. Lo siento, dimito, ven. Me pongo a apoyar a todo lo que diga el colectivo y decidís vosotros.
Los taxistas recriminan el acuerdo y especialmente la forma de la votación que se tiene que realizar en los próximos minutos. Si tiene que votar cada taxista por un voto o bien por el número de licencias que disponga.
Acabamos además de saber que la policía portuaria de Ceuta ha localizado esta mañana a 7 inmigrantes magrebíes. Estaban escondidos entre la chatarra que transportaba un camión que se disponía a embarcar hacia el puerto de Algeciras. La intervención se ha producido en el muelle donde están los remolques para el control de embarque en el puerto Ceuti, tras escuchar unos ruidos sospechosos. ¿Qué más contamos, Antonio Raiz?
En Baleares hay noticias y son buenas del velero Dreamland. Partió de Palma el pasado 5 de enero y desde la víspera de Reyes no se sabía nada de sus tres tripulantes. Después de más de 2 semanas a la deriva, hoy se han puesto en contacto con la familia. Han contado que tuvieron un accidente, que se rompió la vela mayor y que no han podido llamar por problemas técnicos. Se encuentran bien, en estos momentos están al sur de Cerdeña y su previsión es regresar a Mallorca entre el domingo y el lunes. En el PP, Génova responde a la marcha del expresidente balear. José Manuel Bauzá deja el Partido Popular y su acta de senador, argumentando, entre otras cuestiones, que su partido no ha puesto freno a la catalanización de Baleares, especialmente en las cuestiones lingüísticas. El equipo de Pablo Casado contesta a Bauzá que eso es falso, porque si por algo se caracteriza la política lingüística del PP, dicen, es por la defensa del castellano. Y te cuento también que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirma la sentencia a un funcionario de la Seguridad Social que cobró durante más de 16 años la pensión de su abuelo fallecido. La condena es de 7 años y 3 meses de cárcel.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, el DAT no para la Copa y esta noche se juega el Sevilla-Barcelona.
El Tribunal Administrativo del Deporte ha denegado esta mañana la solicitud del Levante de suspender cautelarmente la Copa del Rey y esta noche a las 9:30 se juega el partido de ida de cuartos de final entre el Sevilla y el Barcelona. Mientras tanto, el presidente del Barça, Bartomeu, está en Ámsterdam para intentar cerrar el fichaje del jugador del Ajax, Frankie de Jong, fichaje que sería para la próxima temporada. Dos noticias más. En el Abierto de Australia ha quedado decidida la segunda semifinal. La va a jugar el francés Puig contra Novak Djokovic, que ha ganado a Nishikori por abandono. Mañana, recuerden, juega Nadal por un puesto en la final contra el griego Tsitsipas. Y en el Mundial de Balonmano, 8:30 de la tarde, Alemania-España por un puesto en el preolímpico.
Gracias, Corrochano. Amparo Latre, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo vais a contar historias de peregrinos de diversos lugares del mundo que están llegando estos días a Panamá. Historias de acogida, de alegría y de fe de fe compartida a través de grandes diferencias culturales.
Sí, historias como la de un grupo de 41 jóvenes de la diócesis de Seúl que han estado alojados en la parroquia de San Esteban, en Costa Rica. Era la primera vez que los jóvenes coreanos se encontraban con sus compañeros costarricenses, pero la unidad se produjo de un modo sencillo y espontáneo porque compartían la misma fe. Y desde la India han llegado 56 jóvenes peregrinos que han sido acogidos por la comunidad de Atalaya. La hospitalidad recibida, los recuerdos, las familias, las amistades que se han creado en este viaje van a permanecer grabados para siempre en su corazón, porque a pesar de las diferencias culturales se ha reforzado su fe y su sentimiento de amistad y alegría.
Gracias, Amparo. Os vamos a escuchar. Por cierto, El Espejo este miércoles se realiza desde la sede de la Conferencia Episcopal con motivo de la entrega de los premios Bravo. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE.
Passen 5 minuts de la una, reprenem en directe al migdia a COPE i què fem sempre a aquesta hora cada dia? Som gent de bons costums, doncs encetar la Nacional 240 i les paraules màgiques ja saben quines són, no? Ricard Álvarez, què tal? Bon dia.
Bon dia, Mònica Carrasco.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí, estic a la meitat.
Amb ganes?
Bueno, estem a la meitat de la setmana, doncs escolta, ja està això.
Sí, això bueno, ja fa baixada. No, però... Si has arribat el dimecres més o menys bé, la cosa ja millor, va clar, millor, només pot millorar.
I a més el dimecres nosaltres aquí ja donem opcions de cara a l'oci, sí. I aquestes coses, doncs clar...
Sí, sí, sí. No sé de què va la proposta de Lleida, però jo dic una cosa, la de Tarragona, aquest fred que està fent li va bé.
Sí?
Sí.
Bueno, doncs mira, sí. Tinc ganes d'escoltar-la. No, mira, nosaltres des de Lleida avui us hem fet una mica de diverses propostes. Això sí, sempre des de... Avui hem contactat amb l'oficina de turisme de Lleida i doncs, ens parlaran de les diferents propostes dels diumenges doncs, de cada mes.
Està molt bé perquè, mira, és una bona excusa per apropar-te, si vols venir a passar tot el cap de setmana o només el dia, depèn d'on estiguis de Catalunya, de Tarragona, en aquest cas, ens escolten de comarques també de Tarragona. Perquè és veritat que hi ha molta gent que, si li parles de Lleida, sempre diu, sí, hi he passat.
Claro,
passen, no, però no paren.
Han de parar. I a més, avui et dic on has d'aparcar el cotxe i on has de començar la teva visita i a partir d'aquí coses per anar a visitar. Ja veuràs que us agradarà.
Molt bé, doncs escolta, jo no sé si estàs preparat per la
Vinga,
crea de Tarragona.
A veure, això del 3, fred i...
3, 2, 1,
Vinga.
Anem cap a Valls, va. El proper 27 de gener els calçots seran més protagonistes que mai, si es pot dir, a Valls, on ja s'està preparant tot per la gran festa de la calçotada. En parlem avui amb en Rafael Castells, el secretari de la Cambra de Comerç de Valls. En Rafael, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia des de Valls.
Merci. Escolta, com van els preparatius de cara a aquest cap de setmana?
Bé, com cada any, el darrer diumenge del mes de gener, Valls celebra la gran festa de la calçotada, precisament a Valls, que és la ciutat d'origen de la calçotada. I doncs, ho tenim ja tot molt preparat perquè diumenge molts milers de persones procedent de tot Catalunya, del sud de França, d'Andorra, d'altres autonomies, alguns turistes estrangers vinguin a Valls a participar en aquesta gran festa que representa el pòrtic de la plena temporada de calçotades que es perllonga fins al mes d'abril.
Uh-huh. Tu ho has dit, milers de persones. Quins són l'edició passada, la de 2018, quanta gent vau aplegar a la festa de la calçotada?
Bé, entre els més de 100 autocars que venen, cotxes particulars, el tren, etc., entre 35.000 i 40.000 persones calculem que participen a la festa a les diferents places i carrers del centre de la ciutat de Valls.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do la que monteu,
És una festa multitudinària.
Escolta'm, evidentment la gran festa és diumenge, però hi ha activitat tot el cap de setmana. Vull que ens escolten tant de Tarragona com de comarques de Lleida també. Fem-los una mica de planning, perquè això a partir de dissabte ja comença a caminar amb mercat, no?, amb mostra de cuina, moltes coses.
Bé, el dissabte fem el mercat de la calçotada, que també es fa el diumenge, una mostra de cuina del calçot, que es fa els dos dies, una trobada de dos cavalls, però el dia central de la festa és el diumenge 27, al matí, quan a partir de les 10 se fan les demostracions de coure calçots a la graella a la plaça de l'Oli, fins a les primeres hores de la tarda. Aquella fum blanc i dolcenc doncs, ambienta molt. Després hi ha tot el matí el concurs de salsa de la Consultada de Valls i demostracions de cara al públic de l'elaboració de la salsa de la Consultada.
Sí.
Hi ha els concurs de cultivadors de calçots, saber quins són els manats de calçots més macos i la mota amb més cames comercialitzables que presenten els diversos pagesos productors de calçots. Hi ha després, pels carrers de Valls, mostra de danses i del seguici cerimonial de Valls, la cercavila d'elements festius de la Calçotada. A partir de la una del migdia a la plaça del Pati hi ha el 34è concurs de menjar calçots, sapiguer qui menja més calçots en 3/4 d'hora.
Déu-n'hi-do, això és un dels moments més esperats, jo crec.
Sí, sí, és el moment que hi ha més expectació doncs, de dintre de la festa de la Calçotada. I després, doncs, hi ha la degustació popular de la Calçotada, per tothom que en vulgui, que és l'única cosa que es fa de pagament. Uh-huh. Tots els altres actes són gratuïts i de lliure participació per tothom.
Exacte.
I bé, hi ha, doncs, molt característic, i bé, doncs, és una de les grans festes típiques i populars de Catalunya.
Exacte. Explica'ns una mica, perquè potser hi ha gent que ens escolti, Rafel, que no ha visitat mai Valls en una jornada com aquesta, com dèiem, és una festa multitudinària, només de pagament són aquests, aquesta degustació de calçotada, no? La calçotada popular, però a més, evidentment, el calçot és el protagonista, però tot això s'ha de maridar bé, per tant, podem fer tastets també durant tota la jornada de, per exemple, vins de la Teo Tarragona, vermuts, no? De calçots maridats amb productes, amb vins i vermuts de la terra, també.
Sí, sí. Tenim un espai que és l'espai de vi de la Teo Tarragona, l'autèntic vi de la Calçotada, espai de venda i de degustació de vins en presència de cellers i cooperatives escrites de la Dio Tarragona. Després hi ha Feta del Camp, que són venda de productes típics de la comarca, i després doncs, hi ha que es pot visitar tot l'interès de la ciutat de Valls. Hi ha també els lliuraments de premis al pati a partir de les 2 del migdia, de tots els concursos i de totes les activitats que s'han fet. I bé, doncs és una jornada de molt d'ambient i de molt de tipisme.
Mm-hmm. Teniu gent que repeteix any rere any a la festa de la Calçotada, Rafel?
Home, tenim gent que acostuma a venir cada any, sí. Tenim molta gent que és nova. Qui no coneix la Calçotada pot ser que un dia així doncs, s'enganxi al fet gastronòmic del calçot. Vull dir, la Calçotada és un fet que ha anat prosperant i s'ha anat ampliant a tot Catalunya, i doncs és una majoria absoluta de persones que els agraden els calçots i que els agrada durant la temporada doncs fer com a mínim una o dues calçotades, i de calçotades se'n fan de novembre a abril, uh-huh. Però ara, amb la gran festa de la Calçotada, és el pòrtic de la plena temporada de calçotades, en què doncs la majoria de masies i cases de camp de l'àrea de Valls, doncs sobretot els caps de setmana, veus columnes de fum per tot arreu, que vol dir que allí es fa una calçotada.
Exacte. A més, hem de dir que és una bona manera doncs, de viure aquesta festa, que per Valls és molt important, i no sé si aquests freds que estem tenint aquests dies, Rafel, a vosaltres, quan veus que baixen tant les temperatures, dius, això va bé pels calçots, no? Com més fred, millor.
Bueno, els calçots és un àpat i un fet gastronòmic d'hivern. Almenys aquí les temperatures que fa doncs no són per glaçar, vull dir, avui mateix doncs hi havia una mica de gebrada, però doncs de glaçada forta no n'hi ha cap. A més, doncs el calçot, per ser ben bo, doncs necessita passar alguna glaçada,
sí.
I el calçot ara es fa entorn del foc i de la graella, doncs, bueno, és un àpat d'hivern, no s'entendria un calçot que es fes el mes de juny, de juliol o d'agost, perquè, doncs, cada cosa a la seva època, i la Calçotada, doncs,
bé,
i ha sigut sempre d'hivern.
Clar. Com diem, es podrà tastar la manera tradicional, però també calçots cuinats de moltes maneres, perquè cada vegada, Rafel, se'n fan, jo crec, versions més innovadores, no?, de com tractar el calçot, com cuinar el calçot, que això també ha obert moltes portes per al producte, no?
Són dues coses diferents. Una és la típica calçotada de Valls, que és la que fa més de 100 anys que s'està fent, que són els calçots amb la seva salsa, amb el pitet posat, amb els porrons de vi blancs i negres, amb el, després el llangonissa, el xai, tot això fet a foc vi a la brasa, amb guarnició doncs, de fesols, de patata o caliu, i després doncs sempre hi ha el cave, tota confutada, la taronja, una crema catalana o algun pastís adequat, uns licors doncs d'avellana, de calçot, d'anissats, que són els típics d'aquí. Tot això és el menú de la calçotada.
No pot faltar. No pot faltar.
I l'altra cosa és la cuina del calçot.
Clar, clar, clar.
Són plats diversos, inclús de pastisseria, que l'ingredient bàsic que hi ha és el calçot.
I una cosa que hem de remarcar també, que no l'hem dit, és que el calçot, sobretot, que tingui aquesta IGP, calçot de Valls, Indicació Geogràfica Protegida, que és el que ens garanteix, Rafael, no? la qualitat del que ha de ser el bon calçot.
La Indicació Geogràfica Protegida Calçat de Valls empara uns 50 productors de 4 comarques, l'Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès, que són els que compleixen els reglaments i aquests cànons que estan emparats per la Unió Europea. I després doncs, hi ha els calçots en general, que fan doncs, molts pagesos que no formen part de la IGP.
Mm-hmm. Molta gent donarà el tret de sortida a la temporada de calçotades aquest diumenge, aquest cap de setmana. Bé, de fet, a Valls, jo els convido, no, Rafael, a que passin ja tot el cap de setmana, que coneguin Valls, perquè com ens has dit, els calçots són protagonistes, però podeu aprofitar, si no heu estat mai a Valls i coneixo una mica més la ciutat també i l'entorn. Suposo que tu ja n'has fet alguna, no, de calçotada, Rafael?
Jo, cada temporada en faig unes quantes, no els conto, però doncs bé, endavant, vaig fent. Ara, només perquè vegeu l'amplada i la dimensió que agafa això del calçot i de la calçotada, ara mateix, al sortir d'aquesta entrevista, venen dues periodistes de Lituània.
De Lituània.
De la revista Leves Virtuve. Sí. Amb una traductora, etcètera, etcètera. I el diumenge vindrà ni més ni menys que la Televisió Nacional Xina, la CGTN de Pequín, que emetrà un ampli programa sobre la calçotada pel canal internacional, en xino i en anglès. O sigui que tot el món podran veure aquest fet gastronòmic de la calçotada de Valls.
Home, doncs imagina't, si ha arribat a la Xina, no hi hem d'anar nosaltres, que estem aquí a la vora. Doncs tothom cap a Valls aquest cap de setmana. Rafael Castell, secretari de la Cambra de Comerç de Valls, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres i benvingut tothom que vulgui, diumenge, a la gran festa de la calçotada, i els que no puguin, fins al mes d'abril, Valls té les portes obertes per degustar una típica i autèntica calçotada.
Gràcies, Rafael, una abraçada.
Igualment. Adeu.
Está prevista una concentración de repulsa después de que una joven de 19 años...
4 de los 8 detenidos, 3 de ellos han sido ya enviados a prisión.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Mi mestizaje me ha permitido ver el mundo desde las dos orillas.
Ya, abrimos teléfonos sin fosforera.
Y yo soy driver.
¿Escucha qué?
Driver, lo que se dice camionero en español.
Bueno. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Bote de Euromillones.
Hola, quería un jet privado. Sí, un Elegance. Bien. Alquilar no. No, comprar. Para Anfe está bien, sí. Perfecto. Interior de ébano y cuero montana, genial. Puede ser con piloto y personal, ¿verdad? Tripulación, sí, bueno, eso, con tripulación. ¿Y me lo pueden poner para regalo? Menudos viajecitos nos vamos a hacer.
Viernes 1 de febrero, bote de 120 millones. Juega Euromillones. No hay nada más grande.
Anoche durante la cena comentábamos que todo el mundo tiene marcas de moda favoritas. Hombres, mujeres, hasta los niños, que se lo digan a mis hijos.
Y al rato veo que en el Corte Inglés hay un 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda como Gant, Emporio Armani, Kipling, Clarks, Gap y muchas más. ¿Casualidad? No. Son las segundas rebajas del Corte Inglés y ya están aquí.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Se te nota.
¿Qué dices?
¿Tú has ido al dentista Sanitas?
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa, Sanitas.
Pues haz como yo. Pide cita en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis. Y empieza el año cuidando tu sonrisa.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Doncs apa, Mònica, que busquem aquestes propostes que ens arriben des de Lleida i avui concretament doncs fem una connexió que també ja l'hem convertit com a habitual i és la que fem amb l'oficina de turisme de Lleida, que de fet jo crec que són les oficines en les que la major part de les persones quan arribem a una ciutat doncs busquem, sempre busquem aquella I, aquell cartell de la blau amb la I d'informació i fem cap a l'oficina de turisme que evidentment i de manera diligent ens diuen doncs ràpidament totes les propostes d'oci, de cultura, d'espectacles que hi ha a la ciutat. En aquest cas avui parlem amb el tècnic de turisme, amb la Gemma Segués. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, primer de tot, l'oficina de turisme de Lleida, on ens troben a Lleida?
Doncs, bueno, la nostra oficina de turisme està situada en ple centre històric, al carrer Major 31, a l'edifici Casino.
A més, esteu al mig de pràcticament tot. Esteu a quatre passes de l'Ajuntament, de la plaça Sant Joan, de la Catedral Nova, de l'IEI, en ple eix comercial, al costat del riu.
Sí, estem al centre de Lleida, sí. I molt ben situats.
Amb pàrquing subterrani al costat, també, per tant,
sí.
Això és arribar. Ho dic perquè ens escolta els companys de Tarragona, de la resta de la província de Lleida. Escolta, això és arribar a Lleida. Aneu a l'Avinguda Madrid, aparqueu al pàrquing subterrani i al carrer Major 31, i teniu l'oficina de turisme, que ha de ser el punt de sortida, el punt d'inici d'aquesta visita a la ciutat.
Sí, nosaltres, diguéssim, som el lloc on donem la benvinguda, tant a la gent de fora com a la gent que està aquí a la ciutat, i que aquí el que pretenem és donar-los a conèixer tots, ja sigui doncs, els recursos i atractius de la ciutat i l'oferta que tenim aquí a Lleida.
Molt bé, Gemma. Escolta, anem a parlar de la proposta que ens oferiu a Gardeny, al turó de Gardeny, que és l'altre turó de la ciutat de Lleida, per aquest diumenge, concretament al Castell dels Templers.
Uh-huh. Doncs bé, aquest diumenge doncs, hi ha prevista a les 12 del migdia una visita guiada, que és coneguda com la poderosa comanda del Castell de Gardeny. La gent, tota aquella gent que estigui interessada, doncs s'ha d'inscriure prèviament, trucant aquí a la nostra oficina de turisme, al 973-700-319, o per correu electrònic, infoturisme@paeria.es. De totes maneres, sempre i quan quedin places, doncs si aquella gent de fora que ve passar el cap de setmana, doncs quan ve l'oficina de turisme, nosaltres els hi mostrem les propostes que hi ha al cap de setmana, i si hi ha disposem de places, doncs també es poden apuntar a la mateixa oficina.
Bueno, això d'apuntar-se és... No, simplement no, que és important fer un control de... Perquè, clar, no es pot acceptar tothom. Els grups han de ser d'un número de persones
sí.
per poder gaudir de l'experiència de la visita.
Exacte, ja, i més pel guia, perquè tenir una mica de previsió de la gent que hi haurà aquell dia.
Sí, perquè si fiquem molta gent també... A més d'una persona ens ha passat grups enormes i el guia no hi ha manera d'escoltar-lo. I jo, de veritat, si fem una visita guiada, si no pots escoltar el que t'expliqui el guia, queda una visita buida, per tant, s'ha de fer amb qualitat. El Castell dels Templers, que sí que és veritat que doncs, ens agradaria que hi hagués més part recuperada, però que a hores d'ara hi ha una bona part visitable.
Sí, en principi, doncs, sí, doncs, la majoria dels espais que hi ha al Castell són tots visitables. Sí que a vegades, referent al que comentaves del tema de la quantitat, hi ha espais que són més petits, que si són grups reduïts, doncs és més fàcil accedir-hi. Si en cas que el grup sigui més ampli, doncs, bueno, s'han d'anar fent torns.
Tranquils, i segur que donen temps perquè la gent vagi a la terrassa de dalt de tot a fer aquestes fotos, aquestes panoràmiques i a respirar i a tenir aquestes vistes des d'un angle tan diferent com el que tenim habitual des de Lleida, des de la Seu Vella.
Sí, a veure, nosaltres sempre ho mostrem com a que la ciutat té els dos turons i que la majoria, molta gent ja coneix les vistes des de la Seu Vella, però nosaltres també intentem doncs, donar més oferta, doncs, que hi ha l'altre turó que també doncs, hi ha també tota una àmplia opcions i activitats. A banda d'aquesta visita que s'ofereix aquest diumenge, el segon diumenge de cada mes també es fa una visita que és el temple per un dia, que és una visita més dinamitzada i més familiar i que està oberta també a tots els públics.
Enquesta no jo, es reparteix disfresses o no?
Sí.
Ah.
Aquesta, doncs, la gent que participa a la visita, doncs, de fet, el guia, des del primer moment, explica una mica com vivien els templers antigament i també els fa participar de la visita. Uh-huh. I amb aquesta forma de participar és... els dona un paper a cada un d'ells i al final es disfressen de templers.
Ah, bueno, sí, però sí. Cadascú el seu paper, eh?
Sí, sí.
Molt bé, doncs això, Temple per un dia. Això ho feu el segon diumenge de cada mes.
Exacte.
Molt bé. Aquest ens toca la visita guiada, però la resta de diumenges també teniu activitats?
A veure, normalment tenim des d'aquí turisme ja fixades tres visites als diumenges. A banda de les que he comentat, el segon diumenge del Temple per un dia i el quart, que és aquest de la visita de la Poderosa Comanda, el tercer diumenge de cada mes també hi ha fixada la visita a les de la cuirassa.
Uh-huh.
També el funcionament és igual que les anteriors, també en prèvia inscripció, des d'aquí l'oficina de turisme, i a diferència de les dues anteriors, que estan focalitzades més al castell Temple de Gardeny, aquesta doncs està sent... la sortida és des de l'oficina de turisme, que de fet és molt a prop de la cuirassa.
La cuirassa, que és la que està oberta des de fa poc, això, eh?
Exacte, és molt des de finals de setembre que es va inaugurar, doncs s'intenta doncs mostrar el que queda de l'antic call barri jueu.
Uh-huh. Ho dic perquè la gent que ens escolteu, si no heu visitat Lleida des del setembre, segur que no l'heu fet aquesta visita, és una que la podeu fer, i com ens diu la Gemma, és el tercer diumenge de cada mes.
Exacte.
Una visita que, aviam, ja hi ha els plafons escrits, explicatius, i podeu anar per lliure, uh-huh. Però el tema de les visites guiades és tan recomanable per acabar entenent-ho tot, que un cop a la vida s'ha de fer segur, eh?
Sí, sí, perquè els guies, doncs, bueno, sempre descobreixes més informació i t'aporten més coses amb una persona que és coneixedora, una historiadora que et pugui donar informació sobre l'activitat.
Doncs des de Turisme de Lleida, que el primer diumenge de cada mes, de moment ens el deixen lliure, perquè nosaltres fem les visites que vulguem, però el segon, tercer i quart, doncs ens donen aquestes propostes i moltes més, eh? Busqueu a Turisme de Lleida a la web, entreu a la seva web i a internet, vull dir, i allí trobareu tota la informació. El telèfon 973-700-319, 973-700-319, i també us donaran tota la informació que necessiteu. I també, Gemma, mira, ja que estem, perquè vosaltres també sou com un hub, com un concentrador, no?, de les propostes culturals de la ciutat, abans de marxar, en un minut, si ens vols fer 5 cèntims, de les cosetes que s'estan realitzant a Lleida, perquè ja que ens escolta una persona i ve a Lleida, a més d'això que hem parlat ara, què pot anar a fer més?
Doncs bé, per aquest cap de setmana, doncs, nosaltres així destacat, doncs, tenim sobretot el quart dissabte de cada mes al Museu d'Automoció Roda Roda, doncs hi ha una visita guiada, que és a les 12 del migdia i que és una visita guiada gratuïta. Després també recordem que aquest cap de setmana és el darrer cap de setmana de l'exposició que hi ha al CaixaForum del Robert Capa, que és una exposició de fotografia, i que aquest mateix dissabte a les 18:30 hi ha una visita guiada, i després doncs hi ha una diferents activitats, ja sigui teatres i concerts, tant a la llotja com al Teatre de l'Escorxador, i després per als més menuts també tenim les titelles al CaixaForum, dins del cicle del Joc del Ninot.
Doncs ja ho veieu, si tenim opcions, la veritat és que ja que vens, a part que és el cotxe, doncs que menys que gaudir de la ciutat, i després passejar-vos també pels racons, per l'eix comercial i per d'altres carrers. Doncs escolteu, propostes moltes, Mònica. Avui el que han fet és fer més d'una proposta. Ens ho ha explicat la Gemma Segués, tècnic de turisme de Lleida. Gemma, escolteu, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, llavors que hem fet aquest...
Tria i remena, no?
Sí, sí, sí. Home, sí. Aviam, jo sempre dic el mateix. Si arribes i trobes lloc per aparcar, ja que estàs aparcat, i que això costa avui en dia, doncs llavors gaudeix, aprofita, sí, disfruta.
Cotxe, les ciutats s'han de caminar.
S'han de caminar.
I més ciutats de la mida, com poden ser, sí, per exemple, sí, Lleida, sí. Tarragona, Reus, Tortosa, no? S'ha de caminar.
Totalment Valls. D'acord.
Bueno, no sé si es podrà caminar gaire a Valls aquest cap de setmana, Hi ha molta gent.
Jo he anat a més d'un dia de la calçotada, ara fa dos anys que no hi puc anar i aquest any segurament tampoc hi podré anar, i us dic que neu i d'hora, sí. Aparqueu bé, perquè jo una vegada hi vaig anar molt just, però molt just vull dir allò mig matí, ja a les 11, 12, i vaig haver d'aparcar al voral d'una carretera, però lluny, lluny. Però si us agrada els calçots, si us agrada la tradició popular, aquest diumenge a Valls,
I tu no t'hi veus al concurs de menjar calçots?
Bueno, no, jo de menjar... A veure, m'agrada molt, però tampoc m'hi veig,
no. Fem un concurs tu i jo, així, sense públic.
Anem això
a calçotada i sense
no
públic.
No. Mònica!
Arribem a dos quarts, que vengi
bé. A dos quarts, fins ara.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho, ¿eh?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Cuestionarte, no saber si es justo lo que pago por mis seguros. Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Aquesta safata pel pastís i aquesta per l'amanida. El periòdico presenta una edició limitada de safates ceràmiques de mida gran i dissenyades en exclusiva per Habitat. Completa la teva col·lecció Habitat. Aquest cap de setmana, primera entrega, només amb El Periòdico.
La República del Fum, cafeteria-restaurant, amb un menú diari espectacular, sempre amb caragols i menú de marís complet per 25 euros, tot inclòs. Ens agrada la cuina multidisciplinària per a que us llepeu els dits. Els millors entrepans i burgers amb pa de vidre i tapes variades. Preparem la teva festa a sala privada per a 20 persones. A Corregidor Escofet 67, davant del camp de futbol del Balàfia. Reserves al 973-670-678 i a larepublicadelfum.com.
Si cada vegada que vas a esquiar és un gran dia, no deixis que el teu cotxe se'l carregui. A les pistes, a arribar-hi o no? Aquesta és la qüestió. A Tallers Lleida de Pàrquing Vilella volem que hi arribis sempre. Amb una revisió ens avancem i prevenim possibles averies derivades del fred i la neu. La tecnologia més avançada al servei del teu cotxe i de les teves jornades d'esquí. Tallers Lleida de Pàrquing Vilella. Joan Baget 16, Lleida.
I ara sí, ja que ja parlem de noves tecnologies, com sempre, ho fem des de l'InfoCope Lleida. Ja saps que a la meitat de la setmana, tots els dimecres, camí cap a les dues, parlem de noves tecnologies i que ens trobes a internet, a www.infocopelleida.com, al podcast i també a les xarxes socials. I parlem de noves tecnologies, sempre ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Què tal?
I també amb el David Casero. David, què tal?
Hola, muy buenas tardes.
Jaume, de què parlem avui?
Doncs avui parlarem de com totes les empreses ben aviat tindran de tenir un estàndard de factures per relacionar-se amb l'administració pública. Un estàndard a nivell de la Comunitat Europea i fora de la comunitat. Quan, com i què comporta? Ho podrem saber tot plegat a l'entrevista TIC. I després farem, doncs, com sempre, aquesta petita pausa pel concurs d'adivinar la cançó o l'any o aquesta sorpresa que sempre en tens preparada, Ricard.
No, l'estic triant encara.
Sí, l'estàs triant?
Sí, ja quasi la tinc.
Sorpresa, sorpresa. I de la música que ens porta el Ricard, doncs passem a l'efemèride que ens porta el David. Fins en quin any avui, David?
1950. Ui, efemèride,
Ui. Aquí sí que no havíem nascut,
No? Això deu ser l'invent del telèfon, ja, el 1950, com a mínim.
Vinga, i tot seguit, doncs, després d'aquesta efemèride, continuarem amb l'actualitat del món TIC a la tertúlia Fric. I us apunto un tema. La tecnologia ha modificat el sector del taxi?
És un tema
candent. Modificat el sector del transporte en general, del món mundial, ja està.
Bueno, ho comentem després tot plegat, doncs. I deixem el millor pel final, on tindrem aquestes fantàstiques idees, aquestes solucions i, sobretot, aquestes comoditats. Que ens arriben, com sempre, des de l'Espai Tecnològic del carrer Segòvia número 4 i a internet espaitecnologic.cat. Però primer, pitgem aquest botonet, aquest snap click, i arrenquem l'Espai Tecnològic de Cope Lleida.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I avui a l'Espai l'entrevista, doncs, no ha pogut ser aquí, el nostre temps habitual, i la va gravar ahir el Ricard. Doncs, Ricard, endavant amb l'entrevista.
Molt bé, Jaume, doncs apa, que avui m'encarrego jo d'aquesta entrevista. La Unió Europea quiere impulsar un formato único de factura electrónica que simplifique y agilice la relación comercial entre las empresas europeas y extracomunitarias y poner fin a la multiplicidad de formatos que se utilizan en la actualidad. Para hablar de este cambio de formato y qué comportará, hoy tenemos con nosotros a Sergio Ruiz, director de la unidad de negocio de Iberia de Seres. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Seres es pionero y especialista en servicios de intercambio electrónico seguro de documentos desde hace más de 30 años. ¿Para cuánto está previsto este cambio que anunciábamos?
Bueno, pues en teoría este próximo 18 de abril vencen los plazos que dio la directiva de la Unión Europea para que los países tuvieran un modelo común. Entonces, es verdad que hay algunos países que ya han empezado, porque empiezan tarde y por tanto ya han, en vez de crear un formato propio, han empezado con los nuevos modelos comunes, y hay otros como el caso español en el que tendremos que dar un paso adelante para unificarnos con los modelos europeos.
Claro, porque actualmente, ¿qué formatos hay homologados en este momento en España?
Bueno, pues en España fundamentalmente las transacciones se realizan con un formato nacional que en su día empezó a definir la banca, luego pasó a manos de la agencia tributaria, finalmente el Ministerio de Industria, que es el que conocemos todos como Facturae. Es un formato XML que ha tenido varias versiones a través del tiempo. Pero la directiva europea pues nos propone, en principio definió un modelo semántico, es decir, definió qué datos tenían que estar en las facturas de la Unión Europea, y luego definió que iba a haber dos sintaxis, que son las que tienen que plasmar estos datos, que son OVL o un CFAQ, y una de estas dos será la que debamos escoger.
Vamos a hacer un inciso en este punto, y es que factura electrónica, digo, porque hay mucha gente que dice, no, sí, es la factura tradicional, lo creas en un archivo PDF y lo envías por correo electrónico. Eso no es la factura electrónica, ¿eh?
Bueno, digamos que podría ser la factura electrónica, pero al menos no es la factura electrónica a la que nos estamos refiriendo. Claro. Cuando hablamos de factura electrónica nos referimos a un formato estructurado, es decir, un formato donde cada campo va perfectamente identificado porque lleva normalmente una etiqueta que define cuál es el dato que viene a continuación. Es decir, viene el nombre NIF y después viene el NIF, viene el nombre importe y luego viene el importe, ¿vale? Está perfectamente identificado, por tanto, perfectamente estructurado, quería decir, y por tanto no se pierde ninguna información. Un PDF es electrónico, es una factura, pero en realidad lo que es una foto. Correcto. Y en una foto, cuando queremos capturar la información, mucha información se puede perder, porque no siempre está etiquetada la información con la misma etiqueta, no siempre toda la información viene etiquetada, y además cada uno la ponemos en un sitio distinto, con lo cual, pues a efectos del tratamiento automático, un PDF no es una factura realmente válida.
Claro, justamente esta última idea que nos acabas de decir, creo que es donde radica la importancia, ¿no?, de unificar esfuerzos, es en la automatización, en la poder disponer de una factura de inmediato desde una empresa que tenemos en la misma calle o a miles de kilómetros, ¿no? O sea, poder tenerlo todo en el momento.
Claro, esto es fundamental cada día más. Además, pues ahora ya empiezan a haber modelos de pago automático, con lo cual es importante que las facturas lleguen en el máximo, en el menor tiempo posible, y que además sean perfectamente interpretables por una máquina, no por un humano, que vería muy bien en PDF, sino por una máquina que lee esa etiqueta, que por tanto sabe cuál es el dato, qué significado tiene lo que viene a continuación, y a partir de ahí pues se pueden desencadenar los procesos de verificación del pedido que dio lugar a esa factura, y en su caso de que todo sea correcto, pues de el pago de la misma.
Sergio, ¿de momento solo lo podrán utilizar las administraciones públicas, o está pensado ya para abrirse entre las empresas privadas también?
Pues la obligación que marca la Unión Europea la marca solamente en relación a que las administraciones públicas en esa fecha, el 18 de abril, deben de recibir todas factura electrónica. Pero esta obligación no implica que las empresas públicas o privadas no puedan utilizarla. De hecho, en España lo hace mucho y, por ejemplo, en el caso de Italia, desde hace unos días, desde el 1 de enero, el 100% de la facturación entre empresas, lo que podríamos llamar facturación B2B, es obligatoriamente electrónica. Uh-huh, y, por ejemplo, en el caso del gobierno portugués, desde este 1 de enero también, pues la obligación de emitir una factura en papel ya no la tiene ningún empresario individual. Es decir, no podemos exigir a ningún empresario individual que nos dé una factura en papel. Sí le podemos exigir que nos dé una factura electrónica y nos la mande un correo o al móvil o donde corresponda.
Claro, teniendo en cuenta que, evidentemente, antes también se hacía todo a través de un programa informático, pero hoy en día, como decías, ya existen estos programas de gestión que automáticamente también gestionan los cobros y automáticamente los asignan las facturas. Entiendo que todo este software va a tener que actualizarse.
Evidentemente, en cuanto el gobierno español tome una decisión sobre los plazos y el formato al que hay que adaptarnos, que en algunos casos, por lo menos en algunos países, bueno, pues digamos, tiene algunas pequeñas variaciones, ¿no? Porque diferencian determinado tipo de contenidos, en ese momento habrá que hacer una migración de todo el software que emite y de todo el software que recibe facturas a ese nuevo formato, para que entendamos ese nuevo formato. Y esto va a permitir además algo que ahora no es posible, que es todo lo que tiene que ver con la facturación cross-border. Si hoy los gobiernos solo obligan a los nacionales a emitir facturas electrónicas a sus proveedores nacionales y no obligan a los proveedores extranjeros. Mm. A un francés no lo obligan en España y a un español no lo obligan en Italia. Y entonces, con este formato único, lo que sí va a poder ser es que todas las compañías, con independencia de su ubicación, tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones.
Bueno, al fin y al cabo, entiendo que, a ver, quizá hablamos de temas más técnicos, pero al final se trata de poner orden. Es decir, como decías al principio, para volver al inicio de la entrevista, es poner orden, que todo esté debidamente identificado, que los datos estén completos, que no falte ninguno y que los esenciales estén todos.
Correcto, es un proceso de estandarización como que nos va a llevar a un modelo único donde todos nos vamos a entender utilizando un mismo lenguaje que va a ser común.
Oye, que esto ya sería utópico también entre relaciones entre seres humanos, que todos habláramos
esto
el mismo
sería
lenguaje.
Sería una maravilla.
Sergio, oye, hablabas del 18 de abril como esta fecha marcada en el calendario. ¿Habrá un tiempo de adaptación o ese es el límite?
Bueno, en teoría ese es el límite en el cual los gobiernos deben recibir, tienen que tener posibilidades de recibir facturas de sus proveedores en formato electrónico en uno de los dos estándares definidos por la Unión Europea. Muchos gobiernos de la Unión Europea ya lo están haciendo, el español lo está haciendo, el portugués lo va a empezar a hacer, el francés ya lo hace, el italiano lo hace, los alemanes lo harán en breve, ¿vale? Y la verdad es que la obligación viene de una directiva del año 2014, es decir, tiempo para adaptarnos hemos tenido más que suficiente. Otra cosa es que hayamos hecho los deberes o hayamos hecho eso tan habitual de dejarlo para el último día y a la última hora. Cada uno le cogeremos en un momento determinado.
Pero es que eso no lo aprendemos nunca, Yo ahora recuerdo también aquí en el Infocope Lleida que hemos hablado de la entrada en vigor de la RGPD, que también se anunció con no sé cuántos meses de antelación y mucha gente el día antes muchas empresas y supongo que tú también a nivel particular recibiendo correos para la aprobación. O sea, es que no sé, es como un deporte nacional y no es bueno tampoco dejarlo todo para el último momento porque entonces encuentras las dificultades y no tienes tiempo para reaccionar.
Sí, yo siempre pongo el ejemplo que nuestros grandes superficies el día de los Reyes Magos pues hablen hasta las 12 de la noche y además a esa hora están siempre llenas. Sí, bueno, sí. Pues por algo será.
Es curioso, ¿eh?
Esto que nos pasa a las personas individualmente, pues resulta que a las empresas también nos pasa. El caso que tú has puesto del Reglamento General de Protección de Datos, sí, sí. Que nosotros, porque también prestamos algún tipo de servicios en relación a eso, venimos hablando de él desde hace año y medio, cuando la directiva estaba clarísima y la fecha de entrada en vigor estaba clarísima, pero efectivamente un mes antes empiezas a recibir un alivio de correos que duran hasta 3 meses después y todavía hay gente que no lo ha hecho.
Tranquilo, que hay tiempo, ¿no? Oye, para acabar, Sergio, nos decías al principio que hay países que ya como tenían que adoptar uno, ya lo han adoptado. ¿Qué experiencias tienen?
Pues la verdad es que son todas muy positivas, muy porque esto facilita mucho. Es verdad que al principio tiene un coste, que tiene un coste no tanto tecnológico, sino un problema de gestión del cambio a nivel de las propias compañías, tanto de emisión como de recepción de facturas, pero que una vez que nos hemos habituado, los procedimientos son infinitamente más sencillos. Hoy no se entendería un distribuidor donde vamos todos a hacer la compra que no tuviera un proceso de enviar los pedidos electrónicos, recibir las facturas electrónicas, recibir los valores al balance electrónicos, porque si no es todo electrónico, el lineal al final no lo llenas de mercancía, claro, o no eres capaz de ponerla en manos del consumidor.
Por supuesto. Bueno, pues hemos hablado hoy de este formato único de factura electrónica, que nos debemos de marcar este 18 de abril en el calendario, que está lejos, pero bueno, que el tiempo va sabolando, o sea que nos vamos a poner el 18 de abril en 4 días, como el que dice, y para ello hemos contado con la ayuda de Sergio Ruiz, director de la unidad de negocio de Iberia de Seres. Sergio, un placer contar con tu experta visión hoy, y gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por llamarnos.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Això és el tema per ja en aquestes hores que hem d'anar a dinar, però despierten, eh?
Sí, no, arribem contents a l'hora de dinar, a casa contents, després un matí com cal, amb feina, però... No? Com ha anat el matí, David?
El matí, perfecto.
Pues ya está, ara anem a dinar.
I... Superpronto, tal...
Marxeta, saps qui és, no? La que canta és la Lady Gaga. The Age of Glory és un tema que trobem al treball que portava per títol Born This Way de l'any 2011, que, bueno, que passen els anys, va, 8 anys. Va.
Ja és un clàssico.
Sí. I jo va haver una època que coneixia la música per les caràtules del disc.
Sí.
Avui en dia, això ja no és. Com ha canviat el temps,
Ha canviat molt. I et diré un altre. L'altre dia un romàntic de la música em deia, i li vaig dir, hòstia, tens raó, vosaltres segur que ho heu fet, i jo també, comprar un àlbum i escoltar-te el sencer.
Sí, tant.
Escoltar un àlbum sencer.
I tant.
I els artistes com Déu mane, l'àlbum era una història. Tenia un fil. Les cançons no estaven situades de qualsevol manera, o la U era la U perquè, mira, no. Era escoltar tot un àlbum. Avui en dia això ja és impensable, perquè els serveis de streaming, com que tu mateix et vas triant les cançons que vas escoltar, que no està malament, tampoc,
I a més...
S'ha perdut la cultura de l'àlbum.
Saps a què jugar, també? Saps a què jugar, Ricard? Sí. Adivina quin serà el proper single.
Sí, senyor. Bueno, va...
Històries. Bueno, això fa molts anys, però ara...
Espera, que anem enrere.
Acabes de pegar un viaje que, bueno, yo estaba aquí escuchando-os.
Bueno, venga, va.
Tu no escuchabas álbumes de punta a punta?
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, ho escuchas.
Sí, escucho algo.
Efemèrides. Fins en quin any viatgem?
1950. Mirad, para que veáis, parece una modernidad, ¿no? Y la pregunta sería... Ostras, ¿cuándo entró esto en tu casa? Porque en 1950 se empezó a comercializar el primer microondas
para el hogar. ¿1950?
¡Ojo, 1950, sí! Mirad, el microondas, por obra y casualidad, en la tecnología hay muchísima casualidad, ¿vale? Se inventó o sucedió, por así decir, en 1945, cuando un ingeniero estadounidense, Percy Spencer, estaba investigando posibles formas de mejorar el funcionamiento del radar para la empresa...
De la comunicación.
Exacto, de comunicaciones. Y, ostras, pues esto les frió un huevo que había ahí. ¡Ja,
Literal, ¿eh?
Literal. Bueno. No cuentan si murió alguno o no de radiación, ¿no? Pero,
bueno, això, bueno. Això ho saben els antenistes, que moltes vegades quan vas al cantó de l'antena hi ha aquesta expressió, no t'apropis molt que et frigiràs.
Sí, ¿vale? Sí.
Pues, aquí es solo 5 años, ¿no? Ya vieron el modo de comercialización y luego ya fijaros que es que, claro, esta era la pregunta, ¿cuándo entró el microondas en tu casa?
Bueno, yo os he de decir que soy reacio. Yo no tengo microondas, por decisión propia, ¿eh? Yes. No tinc microones.
Jo, per mi, és l'invent del segle passat.
Però és que sí, jo crec que no el faria anar, tampoc, eh?
Sí. Bueno.
Jo, per mi, és un invent. Bueno.
Aquí hay de todo. Yo solo os digo una cosa: coger el móvil, poner un vídeo conectados a la wifi de casa, poneros a lo del microondas y poner a calentar un vaso de leche, o lo que queráis.
A ver qué pasa.
A ver qué pasa.
Si
se corta el vídeo, ¿no?
Anem a la tertúlia.
La tertúlia freak.
A veure, Jaume, va, trau temes.
No, jo el primer dia és... jo ho apuntava, no?, al sumari,
com
no?
Com heu vingut a la ràdio?
El primer tema.
Ah, no, que vosaltres veiem un patinet.
El Spotify, por lo de la música que comentabais.
També.
Per el momento musical.
També està aquí en els temes, el tema de Spotify. Però de moment volíem començar amb el tema de moda d'aquesta setmana, que és el sector del taxi, però no volia enfocar en la problemàtica que tenen, sinó per què ha succeït aquesta problemàtica.
Jo crec que hem de fer un especial d'això, ja.
Sí, sí. A ver, aquí cada uno puede tener su opinión, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico...
La pregunta era, ¿la tecnología ha cambiado aquest sector o está cambiando a qualsevol sector?
Vamos a ver, el mundo cambia de la mano de la tecnología y de la mano de la economía, ¿vale? Así de claro. Es decir, esto va de opinión, ¿no? Y está claro que la empresa más grande del mundo ahora mismo en hotelería no tiene ni una sola cama, ¿no? Eso ya lo sabemos, y el que más vende del mundo no tiene ni una sola tienda, ¿no? Uh-huh. Hablemos de Booking y de Alibaba, ¿no? El que más vende, el que más camas vende, no tiene ni un solo Jan Sol, ¿no?
Y el que más lleva de películas, sí. No te cap vídeo ni cap DVD.
Correcto, entonces, en el movimiento del transporte, pues lo tengo claro, es decir, todo el transporte ha evolucionado, desde saber las cargas de transporte especial, la temperatura a la que van, por dónde van y poder hacer un seguimiento como transporte peligroso o no, o para conservar que nos lleguen los alimentos en un estado perfecto de congelación, todo esto es tecnología. Bueno, pues, ostras, si la tecnología, en una de las cosas que se basa además también dentro de todo esto es el transporte público, es decir, la movilidad. Y hacer esta movilidad cada vez más eficiente. Cuando estamos todos los días recibiendo noticias, mirad, si tenéis el parquímetro de Lleida, como es el mismo sí. Que el de Madrid, y si activas las actualizaciones, mirad, A10 cortada, tráfico tal, recordamos mañana que el tráfico será reducido, es decir, movilidad.
No, pero mira, aquest exemple, entrada de la tecnología. Abans què feies? Bueno, què feies? Ho pots fer encara? Aparcar, a veure monedes que tingui per aquí el cotxe, a buscar la màquina de parquímetre, que no estigui espatllada, posa-ho el paperet i tal. Jo des de que vaig provar l'aplicació, mai més he tornat a ficar un paperet, eh? Per exemple, eh?
Mirar, jo, a ver, creo... Vale,
perdó, i fins i tot reservar places de pàrquing quan vaig a Barcelona, ja directament, eh?
Correcto, pero fijaros, ara estamos hablando de un tema como el taxi, Uber, Cabify i tal, ¿vale? Yo... Creo, con mucho desconocimiento, sobre todo en el funcionamiento del taxi, más allá de lo popularmente sabido, que si precios de licencias, que si tal, restricciones de las mismas. Creo, que Uber y Cabify están aquí para decir que esto no es viable, ¿vale? Es decir, si se piensa en las ciudades, se piensa en la movilidad, se piensa en el servicio a los usuarios, que la gente en estas grandes ciudades abandone el coche, dar movilidad y servicio a todo el mundo, no como hoy que está cortada la entrada de IFEMA, ¿vale? Cuando hay una feria como Fitur que trae el dinero que trae a Madrid, cuando tenemos aquí a la vuelta de la esquina un Mobile World Congress, sí. Que lo podemos perder y que la gente que viene y el dinero que se dejan, el 90% de ellos están acostumbrados a viajar por todo el mundo y a utilizar Uber, Cabify y los servicios que haya. Que nosotros vamos cada año y vemos las colas de... Tiene usted 1 hora 35 minutos de cola para coger un taxi. Porque sale allí en las pantallas, sí. Y esto lo hemos visto los 3 que estamos en la mesa.
Los de las licencias BTC diuen que la Generalitat s'ha baixat els pantalons davant dels taxistes. Y la pregunta es... ¿Ho han fet perquè hi ha aquí un Mobile World Congress a la cantonada?
Buena pregunta. De todas maneras,
dicen, el tema es que el servicio, es decir, cuando tú pidas un Uber, tiene que ser con una hora de antelación, ¿vale? Es que pierde todo el sentido de la movilidad, pierde todo el sentido de la aplicación, pierde todo el sentido del servicio para los que lo hemos utilizado.
Claro.
Como amigos, si no le llamamos. O sea, yo he utilizado...
A mí un quart d'hora dius... me podria començar a esperar, però l'avantatge d'aquestes aplicacions és la immediatesa. Yo perdo la inmediatez, perdo el sentido.
Son opiniones al final personales, veremos cómo acaba todo esto, pero yo creo que la tecnología destapa muchas cosas negras u oscuras es otra más en la que tenemos.
Venga, continuem amb lo que és amb la mobilitat, perquè Google Maps, ara pues, podrem configurar més funcions, doncs, hora d'arribada, hora de sortida, vull dir, Google tot el dia està innovant en la seva aplicació, i després el seu competidor, que és TomTom, vol competir amb Google Maps venent el que és la seva unitat telemàtica. Què la vol obrir? Al final, són dos en una. T'he posat aquí el tema de la mobilitat damunt de la taula.
Vamos a ver, lo primero. Función de Google Maps. Ahora podrás configurar la hora de salida y llegada a casa. Vamos a ver. No. El tema es, él ya lo sabe. Lo que pasa es que ahora te dice, oye, mira, que si además tú me lo marcas... Que yo ya sé cuándo vas a casa y tal, te quedan 18 minutos para llegar a casa. Tal. Yo ya lo sé, pero lo que voy a hacer es que si tú me das permiso, te lo voy a unir con tu agenda, que también la conozco yo y la sé, ¿vale? Y cuando pongas cosas en la agenda, te voy a decir, oye, ojito que si no vas a llegar a casa más tarde y tal, y mira a ver si quieres que envíe un mensaje diciendo que vas a llegar más tarde. Bueno, esa es una. Y la segunda es, bueno, pues que TomTom se tiene que poner las pilas, ya que el resto de desarrolladores de mapas se han puesto mucho las pilas en el negocio. Podemos pensar que es gratis, pero no todo es así, ¿vale? Es de la inteligencia artificial, y desde que firman con fabricantes de automóviles o con otras apps, que incluso no son las que vemos, hasta ingeniería, seguimiento de flotas y demás, donde venden estos mapas para integrarlos o estas licencias, bueno, pues TomTom se ha quedado atrás, con lo cual ha decidido capitalizarse, vender la parte de seguimiento de vehículos, tal, profesional, para intentar alcanzar, igual que ellos, estos acuerdos y aparecer en muchos más sitios. Aún así, peligran de $26 a $3 la acción que ha bajado, ¿vale? Y no sería la primera vez que vemos desaparecer al rey de un mercado. ¿O no os acordáis de Nokia?
En 30 segons, David, el tema de la beta de Spotify, que permetrà bloquejar els artistes, però no bloquejar-los, sinó bloquejar-los de quan, de on?
Bloquearlos de nuestro perfil. Bueno, ya para comenzar, ¿vale? Cuando comienzas Spotify tienes que elegir tres estilos, ¿vale? Que al tiempo se convierten en 10 o en 30. La IA te empieza a recomendar cosas, a lo mejor cuando has cogido villancicos solo para esta época y empieza tal. Bueno, pues puedes bloquearlos, ¿vale? Que no te sugiera absolutamente nada. A nosotros no nos molesta y además Spotify puede tener otro dato más de nosotros que no nos gusta. Con esto podrán analizar el sector de mercado y ofrecer a sus partners o discográficas campañas de pasta de posicionamiento más específica para todos aquellos que han dicho que ese no me gusta.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
Doncs ja hem arribat pràcticament al final. Sempre ens deixem aquest minutet, com diem, per l'espai tecnològic, per marxar a dinar amb aquest bon rebus de boca. David, ¿quins gadgets, quins porta avui l'espai tecnològic?
Bueno, pues mira, la verdad que cuando he hablado con los chicos de Spy Technology esta mañana, ¿no? Digo, oye, me ha costado incluso, ¿no? Porque estaban bastante atareados. Digo, oye, ¿qué pasa estos días? ¿Qué hay? Dice, bueno, dice que por fin, dice, han pasado las Navidades, han pasado los Reyes. Dice, ¿sabéis qué ha pasado? Que estamos en rebajas. Dice, tenemos muy buenos precios. Dice, y hay a mucha gente que quería un móvil y no se lo ha traído ni el tío, ni Papá Noel, ni los Reyes. Dice, con lo cual está viniendo la gente a regalarse su móvil, a pasar todos los datos. Y bueno, pues dentro de esto tenéis oferta en todos los equipos de Xiaomi, en todos los equipos de Samsung, de Spy Technologic, durante esta última semana de rebajas. podéis consultarlo a través de la web, o si no, bueno, pues os pueden informar de los modelos in situ, los podéis tocar, los podéis ver, y cómo no salir de allí con el servicio completo y con todo traspasado. Ven con tu teléfono antiguo y sal con tu teléfono nuevo. Recomendaciones que dicen, oye, es que hay gente que busca por ahí. Bueno, pues que recomendaciones que son gratis. Un teléfono de menos de 32 gigas de memoria...
No, pensé que decías de menos de 32 euros.
No, de menos de 32 gigas de memoria nos dicen, por favor, no.
No.
Que se, quedan cortos al final, ¿eh?
Sí, porque es que dicen, es que lo que se va a acumular solo por el WhatsApp, el Facebook y la galería...
Te apunto un tema a tractar aquí, el tema del síndrome de Diógenes digital. No, t'ho dic perquè això de los 32 gigas ve relacionat amb això. O sigui, 32 gigas és molt espai, eh?
El que passa és que ara ja pensem que és no res,
el tinc ple... Aunque
sí, el telèfon que tenga para poder ampliar en tarjeta de memòria.
Ricard, avui ha estat el programa que ho hem relacionat tot amb el segle passat.
Sí, sí.
I per mi, amb el tema dels mòbils, lo mateix. S'ha acabat el carret, un altre. S'ha acabat el mòbil perquè està ple, un altre.
Sí, espaitecnològic.cat i al carrer Segovia 4 de Lleida. David Casero, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, buenas tardes.
Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
I nosaltres, que anem ja directes cap a les dues, recorda que si vas per la xarxa viària lleidatana, que meteorològicament parlant està complicada la cosa, ull, que i demà hi hem de ser tots, eh? Tornem demà, 12 i 20, com sempre, puntuals. Bon dimecres.